RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC1 diu que són les 12 i 23 minuts, que el Barça és líder i que el Barça és campió del món.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Després de la festa de la democràcia, arriba la festa de la tirania, blaugrana, perquè és un abús gairebé de la resta de rivals en qualsevol mena de final, en qualsevol mena de títol dels que s'han disputat a les últimes dècades. Hem de parlar de moltes coses, hem de fer una tertúlia especial, evidentment, al voltant d'aquest Mundial de Clubs, i hem de resumir moltes coses de les quals ja no en tindrem temps a parlar-ne més. Per tant, estigueu atents, pareu especial atenció als minuts que venen ara. Ben Redondo, Bern Espai Redondo, com estàs? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona
Albert nit. Espai Ferran, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Jordi Espai Costa, què tal? Bona nit.
Bona nit.
En un minut, Albert, l'actualitat del Barça.
Doncs el Barça agafa d'aquí a dues hores l'avió de tornada del Japó cap a Barcelona després d'haver guanyat el Mundial de Clubs. Aquest matí, com tots sabeu, ha superat River Plate a la final per 3-0 amb gol de Messi i 2 de Luis Suárez. Precisament el davanter uruguaià ha estat designat com a millor jugador de la competició després d'haver marcat 5 gols en 2 partits. Messi s'ha endut la pilota de plata i Andrés Iniesta la de bronze. Tercer Mundial de Clubs pel Barça, que es converteix en el rei d'aquesta competició, superant el Corinthians brasiler, que en té 2, i cinquè títol d'aquest 2015 pels blaugrana. Per cert, durant el partit, Sergio Busquets ha fet un estirament al recte intern de la cuixa esquerra i caldrà estar atents a la seva evolució. Ara l'equip agafa una setmana de vacances. El proper partit serà de Lliga, dimecres 30 de desembre, contra el Betis al Camp Nou a 8:45 del vespre. Un Barça que la Lliga es manté líder tot i no jugar aquesta jornada per la derrota aquest vespre a l'Atlètic de Madrid al camp del Màlaga. I acabo amb una informació de servei que hem sabut aquesta nit. El primer derbi de Copa, l'anada dels vuitens de final entre el Barça i l'Espanyol, serà el dia de Reis, el dia 6, a 8:45 del vespre al Camp Nou.
Apunteu-vos la data i l'hora. Més enllà del Barça, Bern, què destaquem avui?
Com comentava l'Albert, derrota de l'Atlètic de Madrid per 1-0 a la Rosaleda. Els del Cholo Simeone han jugat amb 10 des del minut 56 per l'expulsió de Gavi i Charles ha fet el gol de la victòria a 3 pel final. El Madrid ha guanyat 10-2 a un Rayo Vallecano que ha jugat amb 9 des del minut 30 després de les expulsions de Tito i Baena al minut 12. Per això el resultat era d'1-2 favorable als de Paco Gémez. Més resultats d'avui a primera: Atlètic de Bilbao 2, Llevant 0, Granada 0, Celta 2 i Real Societat 0, Villarreal 2, amb 2 gols de Denis Suárez. A segona, el Llagostera ha empatat a 0 contra el Mirandés a Palamós i ha anunciat el fitxatge de Marcos Tébar, ex del Girona, que arriba lliure del Brentford anglès. A Alemanya, el Bayern ha fet oficial la marxa de Guardiola a final de temporada i el fitxatge d'Ancelotti pels propers 3 anys. A la Lliga Endesa CB, el Barça-Lassa ha guanyat 83-74 al Fiat Joventut i continua tercer amb 10 victòries i una derrota, mentre que la penya és vuitena amb un balanç de 5 victòries i 6 derrotes. I en handbol, el Barça-Lassa ha guanyat la cinquena Copa Sobal consecutiva després de guanyar la Rioja 35-31.
Gràcies, Bern. Com sempre, l'últim minut és el més perillós. El minut Costa.
Avui hi hauríeu d'estar contentíssims. Ha passat el cap de setmana més dur de l'any i demà quan us lleveu ja no hi haurà mítings, ni espais electorals a la tele, ni sobretot programes dedicats a Star Wars. Tornant a l'únic que importa, a la secció tuits fets amb la Tita fora, Gerard Piqué n'ha penjat un avui amb 24 trofeus, els que ha guanyat amb el Barça, i ja ha afegit el hashtag Para mis superiores, una castanya amb la mà oberta als seus coneguts a Arbeloa i Granero. Simeone ha quedat tan fotut per la derrota de River a Yokohama que s'hi ha solidaritzat, s'ha deixat 3 punts a Màlaga i amb ells la possibilitat de ser líder de la Lliga. En canvi, el Madrid ha tornat a fer el que ja es coneix com un Malmo, avui ho ha fet contra el Rayo. La BBC s'ha tornat a explayar en un partit de tràmit, sobretot a partir del moment que el Rayo, jo diria que amb tota justícia, s'ha quedat amb 9. i dic amb tota justícia perquè si posi com si posi Paco Gémez, en 20 minuts Tito li havia arrencat un turmell a Kroos, vermella, Baena li havia arrencat un genoll també a Kroos, groga, i el mateix Baena ha agafat un rival pel coll als nassos de l'àrbitre, penal i groga. Es veu que no en va prendre del penal a Xavi al Camp Nou de fa uns anys. És possible que a la inversa les mateixes accions no haguessin estat jutjades tan estrictament, però d'injustícia jo crec que no en podem parlar. I el ja tradicional marcador dels diumenges de futbol aeri, l'ASO 10, l'ASA 10.
Molt fan d'aquest derbi que fa el Costa i totalment d'acord amb el tema Rayo. Ara també et dic que si estàs saturat de Star Wars i RAC1, espera't per la propera setmana que se'ns ve a sobre.
Demà, no serà demà.
No, no serà demà. 2:45, tot això i molt més, en versió reduïda des d'ara i fins la 1, el Tu diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana, amb la C.
Què dir?
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms, amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida, amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen Vehicles Comercials, Caddy, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Sergi Soler.
Soc el Lluís Canut.
Soc en Pep Riera.
Som els tertulians dels diumenges.
I sou també campions del món.
A RAC1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El Barça ha guanyat tantes lligues, tantes copes, tantes Champions, ha estat campió d'Europa, campió del món, què li queda? Pues podria ser campió de la galàxia, com Costa. Va. Trec el Costa, si no s'enfada. Però és l'únic títol que li queda a aquest equip i avui viurem d'aquest títol i del liderat, aquest lideratge que no ens esperàvem, o que jo com a mínim no m'esperava rebre avui sense jugar i sense baixar de l'autocar. En parlarem amb el Sergi Soler, company de Mundo Deportivo. Què tal, Sergi? Bona,
hola,
nit.
Bona nit.
Amb el Pep Riera, què tal, Pep? Bona nit.
Bona nit.
I amb el Lluís Canut, com estàs, Lluís? Bona nit.
Bona nit.
Esteu contents o no?
No, anava a preguntar-me com faria jugar el George Lucas o el director que fos
de la
versió malament. 8 de la Guerra de les Galàxies, el galàctic aquest seria el rival del Barça en la final intergalàctica, no?
Exacte.
Perquè hem vist en aquest Mundial de Clubs com ho han intentat de totes les maneres possibles, han buscat la via del cerrojazo, del catenaccio més pur estil escolari, i no se'n van sortir, i això que aquell dia no jugava el trident. I després ho han intentat amb una versió una miqueta més cutre de la pressió alta i del replegament de l'Atlètic de Madrid en versió River Plate, i tampoc se n'han sortit. O sigui que li juguin de la manera que li juguin, el Barça avui ja amb el trident, és clar.
Sí, sí.
Li juguin de la manera que li juguin, si el Barça està en ratxa, avui en dia crec que no hi ha equip aquí, ni a la galàxia, capaç de derrotar-lo.
Ara anirem al Japó amb el Sape, però abans ve el Japó a punt de tornar, perquè a l'aeroport i a punt d'agafar un avió, però vull saber què us ha vingut al cap, què heu pensat veient les imatges avui del Barça aixecant aquesta copa i celebrant el títol de campió del món, el Sergi, el Pep i el Lluís. Quines imatges li han vingut al cap? A mi m'ha vingut, i sé que és estrany i parla de la meva pertorbació, però m'ha vingut a Noeta i el pensament de dir, hòstia, com vam estar i com estem ara i què podia haver passat entremig i que bé que s'ha resolt tot. No sé en què destaqueu, amb què us quedeu, que és la pregunta que fem avui al Paraula d'Oient, Twitter, Facebook, correu electrònic, t'ho dirà RAC1, amb què us quedeu d'aquest Mundial de Clubs?
No sé, a mi a Noeta Ves no m'ha vingut. A mi em queda ja una mica lluny aquest... El veig ja com...
Superadíssim.
Ens ha ajudat a explicar molt com va canviar el Barça que intentava fer Luis Enrique i després el va acabar trobant l'equilibri, però ara el d'avui ja el veig molt lluny. A mi simplement ver aixecar la copa m'ha recordat que és un costum ja tan habitual, en el, des de fa una dècada, que sembla que ens falta una mica de distància per adonar-nos de la veritable magnitud de tot això. No? Vull dir, a mi se m'ha obert molt el foc a l'hora de mirar aquest Barça. I he vist el millor Barça de la història agafant aquesta última dècada amb entrenadors diferents, però amb el mateix equip, la mateixa idea, les mateixes coses, més evolucionades. No? Però això, no? El millor Barça que he vist de la història i l'equip referent ja no d'Europa, sinó del món. I vas tancant el focus i vas veient el que et dona aquesta magnitud, no? I és un equip, ja pels títols que ha guanyat des del 2009 fins ara, és una brutalitat, tots, no? A l'hora de jugar a les finals, que si no m'equivoco, des del 2009, finals pures, diguéssim, de 14 n'ha guanyat 12, de 14 n'ha guanyat 12, i competint d'una... I per veure, mirem només les dues que ha perdut, de la manera que les han perdut, gairebé dirim que injust a l'últim moment, una a la pròrroga i l'altra...
Amb el Madrid a la Copa.
No? Amb el Madrid a la Copa. A més, els títols més menors, diguéssim, de totes aquestes finals, que gairebé... I vas tancant el foc i he vist això, vull dir, a veure, competir de o sigui, no hi ha cap equip que sobretot en les finals i en els partits importants competeixi com competeix el Barça, perquè el River l'única cosa que podia fer era intentar elevar el nivell de competitivitat, d'obligar el Barça a competir, i és que l'ha elevat amb la pressió i una mica amb falta, i el Barça ha estat a aquest nivell. I m'ha encantat veure al minut 80 Busquets, Sergi Roberto i Iniesta anant a pressionar el porter, una pilota en el porter, no? Vull dir, el Barça a les finals competeix d'una manera com no competeix ningú, i això és el que al final fa, doncs, que a part de tenir molt bons jugadors i tenir un estil molt determinat, guanyis aquesta brutalitat de títols que s'estan guanyant.
I reinventant-te una mica pel mig, no? Perquè el futbol que fas en Guardiola per guanyar el Mundial de Clubs és un, el de Luis Enrique és un altre, no?
Correcte, i de fet, ara recordava el Pep, el 2009 pateixes per guanyar molts títols, pateixes per guanyar inclús la Copa del Rei, amb aquell penal de Pinto a Mallorca, l'Instazo no diguem, a la final de Roma guanyes bé, entre els primers 10 minuts, i al Mundial de Clubs a Shakhtar Donetsk, a la Supercopa Europa, guanyes la pròrroga, i a l'Estudiantes de la Plata, bueno, forces la pròrroga sobre la campana, no? Jo no m'he recordat de Noeta, m'he recordat de 2003, aquells anys de Caspar, Reina, Rochenbach, Giovanni...
Encara és més retorçat,
això. I en aquests 12 anys, que és una miqueta als cap d'un mesos després d'aquelles eleccions, és quan debuta Messi a Porto, i al cap d'un any ja, o menys d'un any ja, de forma oficial... És l'època aquesta dels 26 títols d'Iniesta i Messi. I com el Barça, a través del temps, amb aquells dos anys, durant un any i mig, durant tot de l'era Rijkaard, com s'ha regenerat, com amb el Pep assoleix l'excel·lència. I després ha marxat el Pep, semblava que aquell equip havia d'acabar, i el Barça ha guanyat dues lligues. Una, el Mateu Laoz, pues, va anul·lar un gol que hagués donat una lliga, i aquesta va camí, tot sembla que tot acabi amb un altre títol de lliga, i ja veurem amb la Champions. Perquè deia el Lluís i el Pep, no hi ha equip actualment que almenys se li vegi que està per guanyar-li bé al Barça.
Amb això que deia ara...
Pots perdre, pot trobar el Bayern de Múnich, et pots trobar el City també, i et pots trobar el PSG amb un bon dia... o a la Juventus, i pots tenir una eliminatòria que tinguis un sancionat, o com va passar fa dos anys amb el Tata Martino, que se lesiona Valdés i Piqué, i se te'n va tot l'invent a Norris, no? Però aquell equip no tenia la solidesa per assumir certes mancances o lesions com aquest any. L'exemple és anar al Bernabéu i anar 0-3 sense Messi.
Amb el que deia ara el Sergi, Lluís, no sé si després quan es retirin es valorarà això o no, però al final no és ni el Barça Guardiola ni el Barça Luis Enrique. Acabarà sent aquesta època és el Barça de Messi i el Barça d'Iniesta, que són els dos que han repetit, evidentment que hi ha Xavi, hi ha Puyol i tot el que tu vulguis, però són els dos fills conductors de tot aquest
Iniesta. Crec que s'ha convertit avui en el jugador amb més títols de la història del Barça, no?
Sí.
Perquè estava empatat amb Xavi i ja l'ha superat.
Ha marxat Valdés i venen dos porters que també aturen.
No, aviam, jo he pensat sobretot que estem davant d'un cicle guanyador que probablement no n'hi ha hagut d'un altre a la història del futbol, aquest que va des del 2002, des del 2009 al 2015. Són 6 anys on... clar, ens hauríem de remuntar igual a aquell Madrid de Di Stéfano amb 5 Copes d'Europa, però també amb unes competicions que no tenen res a veure ni amb la igualtat que hi ha ara, ni amb el nombre, fins i tot no crec ni de títols d'aquell equip devia guanyar els que ha guanyat el Barça en aquest període de 6 anys. Però és que al marge de la grandesa d'això i de disfrutar del moment, te n'adones que això aquí no s'atura, que això encara pot tenir un recorregut com a mínim de 2-3 temporades més, que el Barça continuï mostrant aquesta tirania que deies tu fa un moment en el teu comentari inicial, no?
Sí, sí.
Que serà molt difícil trobar un altre equip que li pugui presentar rèplica. Si el Barça està en plenitud, que pugui plantar-li cara i arrabassar-li aquesta hegemonia al Barça, serà molt difícil, com a mínim, en un parell o tres més de temporades. Per tant, estem davant del millor cicle de la història i encara es pot engrandir més la llegenda d'aquest equip.
Per això dèiem abans, efectivament, que de la festa de la democràcia passem a la festa de la dictadura o de la tirania del Barça en títols. Dues preguntes molt ràpides pel Costa abans d'anar al Japó. T'esperaves més de River? No.
No. De fet, m'esperava menys. M'esperava que donessin més facilitats defensives de les que han donat al principi. Després, amb l'1-0 i ja, amb el 2-0 ja s'han desfet definitivament, però encara, algú dirà, sí, home, han competit a base de repartir estopa i tot el que vulguis, però jo crec que han aconseguit desactivar bastant el futbol del Barça i al final el partit s'ha decidit... evidentment per la superioritat indiscutible, però al final en accions individuals, és a dir, una combinació Neymar-Messi, un contraatac en què s'ha vist totes les mancances que havíem vist de River, és a dir, els que veiem a venir que River s'esperaria al darrere era perquè sabíem que en qualsevol moment podien liar una traca com la del segon gol. La defensa mal coordinada, un espai de nassos, vaja...
Bueno, també s'ha de dir que el Muñeco Gallardo ja ha contribuït una miqueta amb els canvis que ha fet, perquè ell amb 1-0 ha pensat que encara tenia l'opció de poder anar a guanyar el partit, i en comptes de mantenir una miqueta aquell equip més defensiu de la primera part, ha fet els dos canvis amb l'entrada de Lucho González i de Martínez, ha estirat més l'equip, però... i si tu estires l'equip al Barça... el segon gol és l'acció claríssima. Busquets d'una passada sola, ha plantat a Suárez sol davant del porter, perquè ja jugaven amb la línia defensiva molt avançada i ja no tenia Poncio repartint estop al mig del camp, sinó que era Lucho González. Exacte. Ja buscaven jugadors d'un altre perfil que facilitava el joc del Barça.
Jo crec que el pla de partit de River no contemplava encaixar un gol a la primera part. És a dir, que el 0-0 anés avançant, es passia el partit tant com pogués i el gol de Messi a la mitja hora doncs els ha trencat els esquemes.
I l'altra molt ràpida que després ampliaré a la taula és: t'esperaves ser líder avui?
No. No he vist el partit, sincerament, perquè no hi comptava i estava... Admeto que avui he acabat saturat de... Aquest cap de setmana he acabat saturat de futbol i ho he deixat estar.
Perdó, però... Jordi Costa... El gran, el magnífic Jordi Costa ha acabat saturat de futbol. És possible?
Crec que
això?
Tinc excusa, perquè ahir em vaig empassar l'Espanyol, ja no sé ni contra qui jugava.
Les Palmes.
L'Espanyol-Les Palmes, que va tenir tela, però és que a continuació em vaig empassar el Betis-Sevilla, que vaig estar a punt de saltar per la finestra.
I a les 8 del matí...
I a les 8 del matí estava veient un Hiroshima... Guangzhou, l'última vegada...
Que no sabies qui era, el xino ni els japonesos.
I després la final del Mundial, després he intentat veure el Madrid, però quan s'ha acabat el partit virtualment ho he deixat estar, ja no podia més.
Fins i tot Jordi Costa es pot saturar de futbol. Nosaltres no estem saturats ni molt menys de celebracions, de festes i de títols, tot i que, com deia abans el Pep Riera, és una imatge ja massa habitual per no quedar-t'hi acostumat, la de veure un jugador del Barça aixecar un títol, i especialment de renom internacional. Vull anar... per celebrar-ho tot plegat al Japó.
El Mundial de Clubs es juga a RAC1. El Samurai de Sapera.
Roger de Saperes, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
El Barça és campió del món, una més per l'equip de Luis Enrique i una més també pel Roger Saperes, el seu palmarès de viatges, triomfs i títols blaugrana.
Doncs sí, Dani, la tercera, com és el cas del Barça, una a Abu Dhabi i dues al Japó, i especialment important pel club perquè és la tercera, i amb aquesta es converteix en el format de Mundial de Clubs en el club que en té més.
Ara mateix sou a punt d'agafar l'avió, encara que dona una estona, però ja de tornada cap aquí serà un viatge llarg, eh?
Sí, serà llarg com ho va ser la tornada. Haurem de veure quines pel·lícules, quins llibres podem repassar, perquè t'esperen aproximadament unes 13 hores de vol i està previst que aterrem a Barcelona a la 1 del migdia, és a dir, sortim a les 10 del matí, hora de Japó, arribem a Barcelona a la 1 del migdia, com et deia.
Déu-n'hi-do. Evidentment, el viatge es farà menys llarg, tenint en compte que les cares han de ser d'alegria, de felicitat, de tots els que heu treballat en això i heu cobert aquest triomf. I com dic, ja et queda enrere tu, perquè va ser ahir, per nosaltres encara va ser avui, però una final en què el Barça, tot i que li va costar uns minuts obrir la llauna, com de fet també va passar contra els xinesos, al final va ser molt superior a River.
Sí, és a dir, un cop va aconseguir marcar, jo crec que no hi va haver final, el Barça va fer mal control del partit, el va dominar, també es va desanimar River i a partir d'aquí dominia absolut el Barça quan va arribar al primer gol, precisament Messi, que era un dels dubtes que havíem tingut en les últimes hores arran del seu còlic nefrític. Finalment va estar titular juntament amb Neymar, de manera que ha pogut jugar al trident, i de nou sense estar al 100%, perquè avui encara no hem vist la millor versió de Messi, doncs l'hem vist assistint, generant perill amb faltes, durant assistències i fins i tot marcant aquest primer gol tan important que és el que ha obert la llauna. Precisament sobre Leo Messi, parlava també Luis Enrique després del partit, destacant aquestes ganes que té de competir i guanyar i que no les perd mai Leo Messi.
Que Messi es un líder, ya lo sabemos todos, que es nuestro mejor jugador y nuestro jugador referencia. Y cuando tu jugador referencia dos días antes del partido quiere jugar las semifinales y casi no se aguanta en pie, y ves que quiere jugar, dices, ostras. Bueno, pues se puede ser libre de palabra, de voz, se puede ser libre con los hechos y, bueno, todos quieren jugar. Los más importantes o los que más peso tienen dentro del equipo son los primeros que muestran ese ánimo total por ganar y por competir, y bueno, esto hace que sea muy fácil para todos los demás y muy contentos de que sea así, de que sigan así durante muchos años.
Ho dèiem avui amb l'Alfons Arús a 8TV, no ha nascut encara, no s'ha creat encara la pedra, la roca o el meteorit, encara que sigui el menhir d'Obèlix, que pugui amb el millor futbolista del món i de la història. No sé què sabem en aquest punt, si hem de fer alguna actualització a nivell físic o mèdic d'algun dels futbolistes del Barça. També hi havia Sergio Busquets amb molèsties, estan tots bé, més o menys?
Doncs sí, ens ha tranquil·litzat, per exemple, Luis Enrique en el cas de Mascherano. Explica que havia tingut alguna molèstia, però no té res important l'argentí. Sí que ha fet un comunicat al club, per exemple, explicant que Busquets té un estirament al recte intern de la cuixa esquerra, que cal veure com evoluciona, però bé, tampoc sembla que sigui una cosa gaire important, perquè parla de veure la seva disponibilitat en els propers entrenaments, és a dir que de moment no sembla que hagi de ser una cosa especialment greu aquesta lesió de Busquets, que és l'únic que ha acabat tocat aquesta final.
I Messi i Neymar, evidentment, a bon nivell, com els hem vist avui, no? Vull dir, no hem de patir per res.
No, jo crec que és qüestió que tots dos s'acabin de recuperar, de posar el seu millor nivell. A Neymar l'hem vist prou bé, a Leo Messi ell mateix explicava que a la segona part li fallaven una mica les forces, que han notat una mica de fatiga a les cames, però més enllà d'això, cap mena de problema amb tots dos.
Mm-hmm. Un Luis Enrique que ha parlat d'optimisme, tot i que també ha advertit que el futur és incert, tot plegat.
Sí, una mica les dues cares, el que ha explicat Luis Enrique, d'una banda, el que dèiem ara, s'ha mostrat optimista quan li preguntaven una mica per la situació de l'equip, després que, per exemple, el Madrid la temporada passada, quan va guanyar el Mundial de Clubs, va venir una davallada, i també sobre les ganes de guanyar que té aquest equip. Luis Enrique creu que amb el que ha demostrat aquest grup, això, s'ha de ser optimista.
Estamos muy contentos y a partir de ahí, pues bueno, ahora toca disfrutar de unos pocos días con la familia y pensar en el reto que tenemos esta temporada de seguir ganando, que siempre genera dificultad, pero el hecho de ver cómo juega el equipo y cómo se divierten y cómo afrontan cada reto, pues te hace ser optimista. Pero los jugadores son los primeros que saben de la dificultad de cualquier posibilidad de ganar títulos y nuestro objetivo es estar peleando por ellos e intentar ganar todos los posibles.
Doncs ho veia positiu, Luis Enrique, veient com veu ell el grup dia a dia, però coses que passen habitualment. Ell fa l'elogi i després quan li pregunten a Luis Enrique per la situació de l'equip actual, perquè la pregunta venia per aquí una mica, de dir, home, t'esperaves que l'equip pogués estar en aquesta situació tan bona, havent guanyat el Mundial de Clubs, al capdavant de la classificació, potser havíem estat una mica catastrofistes amb la situació que el Barça no podia fitxar, escolta, esteu molt bé. Doncs aquí Luis Enrique llavors ha posat una mica de prudència, ha posat el fre de mà i ha dit això.
Un clàssic.
¿Sabéis lo que pasa? Que en esto del fútbol el futuro es siempre incierto, ¿eh? Vosotros periodistas tendéis a generalizar y a, en función de lo que habéis visto, pensar que el futuro va a ser igual, y no. Las cosas en el fútbol cada vez es más difícil ganar, cada vez es más difícil conquistar títulos, cada vez hay equipos que tienen y que mejoran su rendimiento para conquistarlos, y a día de hoy lo que podemos decir es que la temporada la finalizamos, la anterior, con nuestro quinto título, un título que por la dificultad que tiene llegar hasta final y por lo que significa luego ganarla es muy importante y era un objetivo claro para nosotros. En ese sentido estamos muy contentos.
Quan es posa en modo vosotros periodistas, Luis Enrique es quan realment sí. És Luis Enrique. Si algun dia escriu un llibre es dirà així, vosotros periodistas, perquè déu-n'hi-do la distància que posa sempre a l'hora de respondre aquest tipus de preguntes, però això no treu que tingui raó. Efectivament, el futur és incert, clar.
En tot cas, Dani, jo crec que la que li surt de dins, la reflexió és més la de ser positiu i optimista veient aquest grup, que no potser després, quan ja li fan la lògica, ell vulgui frenar-lo una mica i llavors portar una mica la contrària. Jo crec que la que li surt més d'acord, diguem, és el d'estar encantat amb aquest equip i creure que encara poden seguir guanyant moltes coses.
El que no ens porta la contrària és Leo Messi, que quan li pregunta Sabe per aquest any 2015, està d'acord amb nosaltres que és dels millors de la història, no?
Sí, evidentment estava molt satisfet Leo Messi pel partit, per haver pogut jugar, per sumar un altre nou títol i, a més, per haver pogut participar d'aquest partit després d'haver estat dubte. Ha explicat que s'havia sentit molt bé i el que dèiem abans, que sí que la segona part ha notat una mica de fatiga després d'uns dies que no havia pogut treballar perquè s'havia quedat a l'hotel per culpa d'alcohòlic nefrític, però que, en general, doncs, evidentment, més que satisfet i parlant així amb aquesta il·lusió d'un altre cercle gairebé perfecte que ha tancat el Barça. Ho va fer amb un 6-6 amb Guardiola, ho acaba de fer amb Luis Enrique amb un 5-6.
Bueno, la verdad que impresionante, ¿no? Poder terminar el año de esta manera, después de todo lo que pasamos, lo duro que es y lo difícil que es conseguir otra vez prácticamente todo. Lo volvimos a hacer y terminarlo de esta manera es lo mejor.
Y a partir d'aquí, un altre protagonista més enllà de Leo Messi, que com dèiem ha estat decisiu amb aquest primer gol i participant en diferents accions, sobretot a la primera part, és Luis Suárez. 5 gols ha marcat en aquest Mundial de Clubs, hat-trick en el primer partit, 2 gols més ahir en la final i ha escollit jugador més valuós del torneig. Per tant, una participació immaculada de la de Luis Suárez en aquest Mundial de Clubs. Content també a nivell col·lectiu per haver sumat un nou títol, ho ha guanyat pràcticament tot ja amb el Barça i va arribar la temporada passada i posats a buscar reptes en buscava un. El que l'equip no tingui una davallada, com ha passat en altres equips, després de guanyar el Mundial de Clubs.
Siempre después de una competición así, a la mayoría de los equipos la pasada han tenido un bajón y bueno, el próximo desafío que tenemos es no bajar, seguir por la misma senda que de ilusión de seguir consiguiendo el título, que estamos en el mejor equipo del mundo.
M'encanta, m'ha agradat moltíssim avui que Luis Suárez fos conscient de que existeix aquest risc de la davallada, com li ha passat a altres equips, i que sigui el primer en dir-ho, com també m'agrada quan ha volgut afegir Iniesta. Quan li hem preguntat pel trident per què bé s'entén amb Neymar i Messi, ell ha volgut afegir també l'entesa amb Andrés Iniesta, que és evident que és una de les claus d'aquest Barça. Alguna cosa més, Sape?
Sí, que en breu sortirà ja l'equip, com dèiem, cap a Barcelona, que ho farà sense alguns jugadors, perquè recordem que ja estan de vacances després d'aquest Mundial de Clubs, que tenen aquests dies lliures fins al dia 27 i que, per exemple, es queda aquí al Japó i Arda Turan se'n va cap a Istanbul, no tornen amb l'expedició oficial del Barça. Com et dic, el dia 27 han de tornar a la feina de cara a preparar el partit del dia 30 al Camp Nou contra el Betis. I encara parlant sobre Gerard Piqué, doncs, home, comentar el tuit que va penjar. Recordaràs que arran del famós conocido de Arbeloa, Esteban Granero li va demanar respecte pel Real Madrid perquè era un club que havia guanyat 10 Copes d'Europa i ensenyant-li amb les dues mans aquest número 10. Avui, després de guanyar aquest Mundial de Clubs, ha penjat un missatge a Twitter on es veien les emoticones amb una copa, amb diferents copes, i al final un hashtag para mis superiores, que era el que li demanava Esteban Granero respecte pels superiors, doncs avui ja ha tingut resposta de Gerard Piqué.
Es segueix divertint, Piqué, que és del que es tracta a la vida, i nosaltres ens divertim amb ell, tot i que és evident que segurament hi haurà molta gent que no li agradarà, fins i tot algun seguidor del Barça. El que no sé si es diverteix tant és Ter Stegen, d'això ja en parlarem per un altre dia, però queda pel debat pels propers dies, sape, el que ha passat a la porteria i si l'alemany potser és l'home menys feliç de tots els que avui han celebrat aquest Mundial, no?
Sí, de fet hem estat també pendents de la celebració. És veritat que no ha estat el més actiu, però sí que ha format part de la celebració de l'equip després de guanyar el títol. Bé, una decisió que ha pres Luis Enrique. Pensàvem que podia donar-li un partit a Bravo, un altre Ter Stegen, per allò que ja hem comentat moltes vegades, que venia a aquesta competició gràcies a que has guanyat la Champions i Ter Stegen era el porter d'aquesta competició. Finalment ha decidit escollir a Claudio Bravo. I pel que fa a rendiment, doncs home, es pot dir també, si és pel rendiment que ha donat Claudio Bravo, és encertat, perquè la veritat és que les intervencions que ha tingut, sobretot en la final, han estat esplèndides. A partir d'aquí cal veure quin efecte té això en la gestió del vestidor, perquè ja hem escoltat més d'una vegada a Ter Stegen dient que ell ho vol jugar tot, que espera jugar totes les competicions, i avui, doncs home, potser segurament s'ha dut un pal.
Molt bé. Aquest viatge al Japó tenia dues preguntes. Una és qui seria el campió del món, aquesta ja la tenim, és el Barça, i l'altra és seria capaç el samurai de Saperes de provar el sushi? Aquesta la respondrem d'aquí uns instants, d'aquí una estona. Samurai, moltíssimes gràcies per la feina.
De res, una abraçada.
Una abraçada forta, bon viatge.
Gràcies.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
A RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
I amb Jordi Costa, i amb Sergi Soler, i amb el Pep Riera, i amb el Lluís Canut, i amb molta més gent que ha fet molta més feina que avui no veurà la llum del dia, ni de la nit, ni de l'antena de RAC1, perquè és l'hora que és, com l'Aleix Parisé, l'Albert Redondo, l'Albert Ferran, etc. Noms propis.
No tenim Ràdio Parisé, avui.
No tenim Ràdio Parisé. Hem desconnectat a Ràdio Parisé, perquè és que no, és que és molt tard. La festa de la democràcia ens ha robat temps, i entenem que sigui així. De fet, això que dèiem del desenvolupament final del samurai de Saperes i el sushi, ho guardarem per demà. Demà sabrem què va passar amb Saperes i la seva estrena, tastant per primera vegada de la seva vida aquesta meravella, que ell no l'entén com a tal, de la cuina japonesa i universal. Va, noms propis. Amb què us quedeu? Perquè Messi que ha superat la pedra i el meteorit i el que sigui. Tenim Neymar, que ha fet la jugada de l'any. Llàstima que no hagi acabat en gol, ni en penal, ni en res. Tenim Suárez, que evidentment és l'home del Mundial. Després hi ha Iniesta, hi ha Bravo. Amb què us quedeu de futbolísticament del que
heu vist? Jo crec que ens hem de quedar amb els 5 gols de Suárez. Suárez, no? Perquè quan vam rebre com a manera de xoc la notícia de la famosa, del famós calling nefrític de Messi el dijous, home, no la pintaven tan clara en aquells moments com per pensar que el Barça guanyaria amb la rotunditat que ha guanyat aquest Mundial, i amb això va ser bàsica la figura de Luis Suárez, sense oblidar-nos d'Andrés Iniesta. Jo crec que Andrés Iniesta també ha fet un molt bon, una molt bon Mundial de clubs, però jo em quedo sobretot amb els 5 gols de Luis Suárez, que havia confirmat l'encert del seu fitxatge.
Jo en el conjunt del Mundial de clubs, jo crec que els dos destacats són Suárez i Iniesta. Iniesta a la semifinal, jo crec que va fer d'Iniesta i va fer de Messi, va fer les dues coses, i el desequilibri aquell dia, diguéssim, va estar més en el mig del camp, perquè va ser ell el que se va encarregar, doncs, de bàsicament subministrar les pilotes a Suárez, que va ser el que les va culminar, no? Avui el desequilibri estava més en els tres de davant, i Iniesta ha fet només d'Iniesta, que ja és molt, no? I ja no, però el partit d'avui jo crec que jo he vist un Messi esplèndid, que no em creia que hagués tingut un còlic nefrític fins que la segona part potser l'he vist ja que no encertava tant, l'he vist una mica més humà, i dic, va, em crec que pot haver tingut això, però vull dir, mi no, que no em vingués ningú a explicar que ha tingut un còlic nefrític i que ha patit molt veient el Messi que he vist avui, no? L'he vist extraordinari. I Neymar també, m'agradaria dir-ho, no ha marcat, però només ha fet dues assistències de gol.
Només.
Porta 10 ja aquesta temporada. No, per no repetir, igual, Suárez i Iniesta. I després voldria destacar Bravo, sobretot.
Sí,
després el partit ja contra els xinesos treu la pilota, que era l'1-1, i avui en un partit en el que ningú el donava com a titular, i Ter Stegen li arribaran els morros a terra, no com a Pedro a Tbilisi a la Supercopa Europa, però déu-n'hi-do, i això també és bo per la fam de Ter Stegen en aquest... Se suposa que ara jugarà la Copa, però de cara al febrer amb l'eliminatòria amb l'Arsenal, i si hi havia algun al·licient de cara a la Champions, n'hi ha per tots els jugadors i per ell també, no?, per revalidar la Champions per primer cop a la història. I després, que li serà molt difícil l'Arda Turan entrar a l'equip.
Igual que el que he pensat jo avui. Aquí treus.
L'Andrés està a un nivell brutal, els tres a dalt. Podria ell jugar algun dia de fals extrem esquerre, no? Però és que el Rakitic també està molt bé. I el Sergi Roberto també mereix aquí. Avui li ha donat una...
No, sí, no hem de fitxar ningú.
Com a premi, no?
Hem de desfer els fitxers.
Jo fitxaria.
Torna a l'Atlético.
Davanters de fitxar, perquè Munir Sandro, jo crec que la segona meitat de la temporada has de tenir un recanvi més...
Bueno, jo crec que Arda Turan i Aleix Vidal els veurem a la Copa, sobretot.
Aleix Vidal, jo crec que el veurem sobretot a dalt.
Però
Arda
és molt bo, eh? No l'has fitxat només per la Copa, no? Li hauràs de donar peixet del bo, no?
Home, aviam. Quan Arda Turan va fitxar pel Barça, ningú li va garantir que seria titular. Entre altres coses, perquè la competència per ser titular la té altíssima. Perquè si, a més a més, s'ha de disputar el lloc amb un senyor que es diu Andrés Iniesta... Que sea de los machos, com dirien, no?
Però a finals de gener hi ha un Barça-Atlètic de Madrid, que és el Camp Nou, i a febrer hi ha l'Arsenal Barça. Llavors, bueno, qui juga? Serà l'11 d'avui amb Ter Stegen o Bravo. Ter Stegen,
si vols guanyar molts títols,
Has de tenir tots. I tant de bo,
més etapes de supervivència, no?
Jo crec que no. El millor de tot és que Luis Enrique té assumit que vol tenir aquests problemes. Vol tenir un 11 titular magnífic i 5 aspirants més a 0.
La resta de la taula, i t'ho pregunto tu també, Costa, compartiu l'optimisme del Sergi Soler, que diu que serà bo pel vestidor el tema Bravo Ter Stegen, o no? O algú creu que podria ser un problema?
A veure, jo crec
problema,
que serà bo per Ter Stegen, serà un al·licient per ell.
Per motivar-se.
Que Bravo està en una posició immillorable i una autoconfiança en si mateix. Jo espero que Ter Stegen no faci maranya dintre el vestidor.
Això és el que anava
no
preguntant. Convé,
sí. Perquè és un grup molt, molt humà i una família, no? Hem vist les fotos avui al sopar i tal.
No és cap problema,
Jo crec que sí serà un problema, però no a nivell de vestidor, sinó individualment per Ter Stegen. No el conec, però no em fa la impressió que sigui... Primer, no em fa la impressió que tingui prou ascendent al vestidor per ser un problema col·lectiu. I no em fa la sensació de ser un personatge complicat. Sembla més aviat introvertit. Mm. Això sí, molt orgullós, i per això dic que un problema individual... Sí,
bueno, molt alemany.
Sí, segurament. Com a mínim els futbolistes que hem tingut aquí. A mi en moltes sortides, i amb un altre rol completament diferent, perquè Schuster era el líder de l'equip, però a mi en moltes coses em recorda coses que feia Schuster quan era l'amo del vestidor del Barça.
Com? Schuster? Ter Stegen és un aprenent al costat de Schuster.
Ara, fot-li.
Tu es nota que no vas viure l'etapa esplendorosa de Bert Schuster. O sigui, Ter Stegen és una... En primer lloc, perquè al costat de Ter Stegen no hi ha la Gavi. Això comença per aquí. O sigui, no facis aquesta comparació, perquè és que no s'aguanta per enlloc. Schuster i Ter Stegen, o sigui, Ter Stegen és un niño San Ildefonso.
He començat dient que Schuster era un dels capos del vestidor, i evidentment Ter Stegen no, però jo...
No, ni quan era capo del vestidor.
Em refereixo a comportaments...
Perquè és que el vestidor ni li interessava a Schuster. Schuster arribava... practicava allò la dutxa en seco. Això sí, sortia amb els caps remullats, però no havia acabat l'entrenament, que s'havia dutxat i marxava. O sigui, Schuster ja anava a toc de pito de la Gavi. Ara, conflictiu era. I a més tenia la Gavi que déu-n'hi-do. Si era més conflictiva ella que ell.
Tu parles d'atreviment, de valentia, o d'alguna declaració...
Jo parlo d'aquest caràcter de supèrbia en alguns moments. Em referia a això, no que tingui cap influència en el vestidor. Ara, bé, veurem com ho gestiona Luis Enrique. Si és, aquest matí ho comentava en la transmissió, si és que Luis Enrique considera que ho ha de gestionar...
Que potser el missatge de la titularitat de Bravo va per aquí.
És a dir, igual... jo posaré el que em sembli que està millor, i si vols un altre moment fem números, però jo me'ls he estat mirant i és que els números són escandalosos.
No, és aplastant. I a part, no els tinc davant, tu sí, però és aplastant la superioritat de Bravo.
Per si hi havia algun dubte, és que Bravo a sobre ha clavat 2-0. És a dir,
sí. I
no en partits en què no li hagin rematat.
No, amb aturades importants. És evident, tindrem temps els propers dies per fer aquesta comparativa i per parlar de molts més noms propis. Ara que parlem de Bernd Schuster, ara entrarà aquí un altre Bernd, el Bernd Redondo, i parlarem del Madrid. Algú ha vist el partit entre sí. el Bayern i el Madrid? No, el partit. Aquesta cosa,
l'he tingut que han posat, diguéssim.
Sí. Jo la primera part, sí, la segona ja...
On són? Truca Sonia Gelmà. On són els seguidors de Paco Gémez? Els Paco Gémezistes.
Paco Gémez ha aguantat, escolta, que anaven 1-2, eh?
Sempre és igual. Sempre no jugamos, tocamos... El Barça 6, el Madrid 10.
La primera cosa, el que hauríeu de fer per ajudar Paco Gémez és enviar el Damià. Jo no estava al Damià avui. Home, clar.
Doncs llavors que sigui Damià, entrenador del Barça.
Deixeu a Paco Gémez allà al descobert.
Va, perdoneu, abans d'escoltar-vos, és que vull escoltar Paco Gémez perquè Bern hi ha hagut molta polèmica. De fet, clar, en un partit que ha anat 10-2, ja m'imagino que hi ha declaracions per tots els gustos, però ha estat un partit boig i, com dic, rodes de premsa també bastant esbojarrades.
Sí, boig perquè al minut 3 al Madrid ja guanyàvem un gol de Danilo, tot feia pensar que seria un partit plàcid pel Madrid, però al 10, Amaya, 1-1, i dos minuts més tard, gol de Josabet, que capgirava el marcador. Per tant, al minut 12, 1-2 pel Rayo. Estava jugant millor l'equip de Gémez, però tot ha començat a canviar el quart d'hora de joc quan Tito ha estat expulsat en vermella directa, merescuda per una entrada per Toni Kroos. Al 25 Bale l'ha empatat i al minut 30 arriba l'acció polèmica del partit. Iglesias Villanueva ha ensenyat la segona groga veïna per un penal a Ramos després d'una agafada dins l'àrea. Per tant, minut 30, Rayo amb 9, penal que marca Cristiano, 3-2, i a partir d'aquí Festival del Madrid. Paco Gémez ha acabat molt emprenyat amb el que ha passat.
Hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo, ¿eh? Además, algo que creo que no beneficia ni al Madrid, ni por supuesto a nosotros, pero tampoco beneficia al fútbol español y muchísimo menos al estamento arbitral. Nosotros seguramente nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados.
Benítez no ha volgut parlar de l'actuació d'Iglesias Villanueva, tampoc ha volgut valorar el tuit de Piqué i dels xiulets que hi ha hagut al Bernabéu minuts abans del partit de tirat pilotes fora.
O sigui, que no ha dit res de res, com acostuma a ser habitual. Gràcies, Bern. Del 10 a 2, és que fa estrany de dir, de Paco Gémez i de la derrota de l'Atlètic de Madrid avui, què em voleu dir per anar tancant la tertúlia?
Jo no diria que és el dia que toqui rajar de Paco Gémez. El partit ha sigut un... li està posant molts problemes al Madrid, s'ha posat 1-2 i realment al Madrid estaven, hi havia uns nervis a la grada i al camp al Madrid tremendos. El que sí és cert és que ho ha espatllat el mateix Rayo, la targeta vermella primera és claríssima, i la segona, siguent també reglamentàriament segurament justa, és veritat, i ho ha apuntat en Costa abans, que no sempre a tots els equips els xiulen aquests penals i se'ls sancionen amb targeta. La resta ja no té, ja està.
Compte, Pep, ja perquè és que es queixen del penal de Baena, però és que en la mateixa... És a dir, coincidint en el temps, n'estan fent dos a la vegada, perquè el jugador que està al costat de Baena també està fent penal. És a dir, jo, sincerament, a mi... insisteixo, és possible que si les mateixes accions amb les samarretes contràries no haguessin estat xiulades igual, però porto tota la tarda escoltant i llegint coses com una mena d'atracament que jo ho sento, jo no l'he vist per enlloc.
Jo tampoc, jo en aquest sentit això, de Paco Gémez jo crec que l'error seu avui ha sigut més a la sala de premsa que al camp, vull dir, al camp el seu equip ha estat molt bé al començament i estava posant molt nerviós al Madrid. Després ho han espatllat una mica.
S'han immolat els jugadors. Avui no...
S'han fet l'arakiri, avui que es diu japonès.
Avui no és problema del
plantejament. El que passa que diguéssim que l'actitud de l'àrbitre, hi ha hagut un moment que també semblava que li anava molt bé, diguéssim, les coses que han començat a passar.
El que passa que la primera expulsió és una inconsciència brutal. No sé quants partits els hi posaran. Això és més d'un partit. Vaja, fan un jugador del Barça i estem aquí... aixecant de tot, no? I, bueno, només una dada. El Paco Gémez no ha puntuat ni contra el Barça ni contra el Madrid mai. Són els dos únics equips contra els que no ha puntuat.
Esclar, amb això no s'ha falta dir-ne
no, però també amb nous jugadors, que és molt lloable.
Tampoc altres entrenadors del Rayo haurien puntuat ni contra el Barça ni contra el Madrid.
Però dic que amb nous jugadors seguir jugant-li al Madrid allà obert, doncs al final li han caigut 10. Igual un dia t'has de tapar una mica més. I quan a l'Atlètic de Madrid jo no hi comptava que perdessin, però que tinguessin problemes, sí. Al final, el Màlaga, el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Madrid, només li han fet un gol i ha sigut Vermaelen, amb aquella jugada, aquell partit que recordarem tots.
Sí,
o sigui, dintre de tot, Javi Gracia sap jugar-li als equips grans i l'any passat ja vam tenir mostres amb el Barça, no? Doncs mira, benvingut sigui.
Lluís?
No, jo no l'he vist el partit del Bernabéu, entre altres coses, perquè ni m'imaginava un 10-2, però m'imaginava una derrota, una victòria clara, i per tant jo volia assaborir. Per mi la jornada futbolística ha acabat a quarts de dues. Ha guanyat el Barça al Mundial de Clubs, i a partir d'aquell moment he decidit de dedicar-li el diumenge a la família, que també toca.
Home,
i el de l'Atlètic de Madrid, em quedo amb la dada que havia escoltat, que avui es complien 4 anys precisament a la Rosaleda del debut del Xolo Simeone com a entrenador de l'Atlètic de Madrid. Aquell dia va empatar 0, i en canvi avui, mira, li ha tocat perdre.
És que
quan menys s'ho podia esperar, s'ho podia permetre a l'Atlètic de Madrid, perquè una oportunitat com aquesta no li posaven ni pintada a l'Atlètic de posar-se líder abans de les festes, no?
És que l'Atlètic ha sumat molts punts, però ha gestionat molt els resultats i aquesta temporada està fent resultats molt ajustats, i quan jugues això també a vegades et pots cremar.
Però quan va guanyar la Lliga també ho va fer
el partit d'avui, però
no va tenir també molts 1-0s i molts 2-1s quan
en la setmana passada, quan ja tornàvem a ser major d'Aus, creieu o no us creieu l'Atlètic?
Sí.
L'Atlètic de Madrid guanya l'Atlètic Club en un partit que per mi no mereix guanyar.
No mereix. Mm.
I quan va estar enrascat, i aquesta és la gran diferència de l'Atlètic amb el Barça i el Madrid, el Barça i el Madrid normalment, de cada 3 partits que guanyen, 2 els guanyen per 2 o 3 gols de diferència. L'Atlètic de Madrid gairebé tots els guanya per un gol, i llavors arriba un dia que tens un accident perquè Griezmann no fot un golaç, o perquè et fan un gol que és molt difícil fer-los gols. Em sembla que el d'avui, no sé si era el 9è, o poquíssims, concedeixen poquíssims gols. El d'avui era el 8è, doncs imagina't, pitjor encara. Però quan va estar... Jo no crec que... Ho dic d'una altra manera, la Lliga que van guanyar l'any del Tata els hi regala el Barça. El Barça, sí, perquè no és capaç de guanyar en tota aquella sèrie de partits. No, ja no parlo de l'empat a l'última jornada a casa, és que empates a 0 a ells. I per tant, quan un equip va tan rascat, a mi se'm fa molt difícil que pensar que pugui competir amb dos equips que tenen tant potencial.
Jo estic completament d'acord amb tu. De moment el Barça és líder i és campió del món, tot el mateix dia, un dia que tanquem, com sempre, amb vosaltres.
Ullet.
Què es queden els nostres oients, Bern, del Mundial de Clubs del Barça d'avui?
Antoni, amb l'esperit competitiu, en José, amb què encara té fam aquest equip, no només els nous, els veterans encara tenen fam de títols. L'Antonio, tenim un grandíssim equip i que des d'avui som campions del món de clubs, som els millors, visca el Barça. En Juan, el instinto matador de Suárez, les filigranes de Neymar i la classe d'Iniesta. En Xavier, la bona forma de Suárez. L'Alberto, amb el gran bloc col·lectiu que tenim fent un partit molt seriós. I en Sergi, jo amb la celebració d'Arbeló amb els jugadors del Barça, i ha penjat una foto d'avui de Neymar i Suárez celebrant el títol damunt del terreny de joc, al costat hi havia un cono.
Gràcies, Bern, i gràcies avui especialment per aquesta versió express i especial de la tertúlia dels campions del món amb el Lluís Canut, el Pep Riera i el Sergi Soler. Un plaer, senyors.
Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit. Fins la propera. Gràcies, Costa.
Bona nit.
Marxem.